Bon dia per sortir ben abrigats de casa, matí fred amb ambient de tardor avançada i vent menys fort que ahir.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui divendres 3 de novembre de 2023. Avui a Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa 37 minuts i ara estan a una temperatura de 10 graus. Un divendres que comença fred del Baix Empordà amb un ambient d'avançada tardor i una temperatura mínima que localment ha baixat fins als 5 graus i a l'interior de la comarca, i una màxima que quedarà per sota dels 19. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè avui començarem parlant dels informadors ambientals que han registrat més de 24.000 incidències aquest estiu als espais naturals protegits de Catalunya. A més, destacarem que l'Ajuntament de Palamós vol començar a omplir els locals buits amb nous comerços i espais de coworking. Parlarem d'aquesta iniciativa que impulsen des de l'Ajuntament de Palamós. I a més, l'Ajuntament de Torroella acaba una campanya per eliminar flora exòtica i invasora que es trobava al municipi. I a més, avui conversarem amb Josep Coll, regidor d'Esports de Palamós, sobre un festival esportiu a l'aire lliure que se celebra aquest cap de setmana al municipi, que es diu Palamós Outdoor Sports Festival. A més, també conversarem amb Jesús Villetes, referent de benestar emocional a l'ABS de Palamós, per parlar una mica sobre la iniciativa que impulsen des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, que és Museus Igual Espais de Benestar, que arrenca justament avui. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Primer de tot, saludarem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludarem a en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
I també tenim a la Paula Brines, a qui també saludem. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com dèiem, els informadors ambientals registren més de 24.000 incidències aquest estiu als espais naturals protegits de Catalunya. Carla.
En total, els informadors han atès al voltant de 270.000 visitants i les principals problemàtiques amb què s'han trobat són gossos deslligats i vehicles que aparquen fora dels espais habilitats.
I a Palafrugell s'impedirà obrir nous habitatges turístics durant un any. Ferran.
Palafrugell ha suspès durant un any la tramitació de nous habitatges d'ús turístic i l'ampliació de les activitats dels que ja existeixen. Ho ha aprovat el ple municipal d'aquest dimarts. L'objectiu és que durant aquest any es pugui estudiar si cal modificar la normativa d'aquest tipus de pisos. La majoria dels partits de l'oposició hi van votar a favor, excepte de Junts, que es va abstenir.
I l'Ajuntament de Palamós vol omplir els locals buits amb nous comerços i també espais de coworking. Paula.
L'Ajuntament de Palamós ha obert els terminis aquesta setmana per sol·licitar diversos ajuts, per impulsar la implantació de comerços en locals buits i per la instal·lació de noves activitats econòmiques en espais de coworking.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí acaba la campanya per eliminar flora exòtica invasora. Carla.
S'ha actuat en diversos llocs de la vila, incloent-hi Torroella, l'Estartit, Santa Caterina, Mas Moreu i les urbanitzacions Torre Gran i Mas Pinell. Les espècies principals que s'han retirat inclouen plomalls de la Pampa, ailans, atzeveres, pampa, bàlsam, gatzània, truaners, aromer blanc i acàcia de tres punxes.
I parlem amb el primer tinent d'alcalde i regidor de Patrimoni Cultural, Josep Melcio Muñoz, sobre la nova exposició L'art d'un metge de poble, que es va inaugurar ahir al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
L'exposició inaugurada ahir a la tarda vol mostrar com era la vida d'un metge rural, en aquest cas del doctor Martí Casals, perquè així el públic pugui visualitzar quina era la seva tasca a la Vall d'Aro.
I Pau Fregell donarà sang i plasma aquest dissabte.
Seran un punt de donació durant tot el dia a la Bòbila. El Banc de Sang i Teixits et destaca que les reserves aquesta tardor són més baixes del que és habitual i això s'accentua en episodis de dies festius com el Dia de Tots Sants o Ponts.
I Calonge i Sant Antoni estrena la campanya L'Aperitiu. Paula.
Calonge i Sant Antoni estrenen la campanya L'Aperitiu, on hi haurà 23 bars i restaurants que participaran en aquesta campanya per dinamitzar els caps de setmana i festius de novembre i desembre.
I comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant de futbol i d'un Palamós que vol esmenar la derrota de la setmana passada. Sergi.
El conjunt blau i groc, que va perdre diumenge passat davant de la Unió Atlètica Horta, vol retrobar-se amb el triomf a la Lliga Elite. Aquesta setmana rebrà el Municipal Palamós Costa Brava al Viladecans, un equip que es troba en places de descens.
I no deixem el futbol perquè aquest cap de setmana es disputa la novena jornada de Segona Catalana. Repassem en forma de titular quins partits tindran els equips de la comarca en el grup 1, Sergi.
Dissabte hi haurà dos derbis baixempordanesos. D'una banda, el Calonge rebrà a casa el Torroella i de l'altra, el Bellcaire visitarà l'estadi del Palafrugell. Per diumenge tindrem un Atlètic Bisbalenc, Cala Guidó, al Municipal Pere Plaja.
I ara passem al bàsquet i a parlar d'un Bisbal Bàsquet pletòric que té un nou partit de Lliga i que vol continuar superant-se.
Líder imbatut a la Lliga EVA i classificat brillantment per a la final de la Lliga Catalana, el conjunt de la Bisbal d'Empordà espera seguir amb l'excepcional moment de joc que està protagonitzant des de l'inici de la temporada.
I en hoquei patins, el Club Hoquei Palafrugell visita l'Alcobendas madrileny.
L'equip baixempordanès es desplaça fins a la pista de l'Alcobendas en la tercera jornada de l'Hockey Lliga Plata. Els madrilenys presenten uns números similars als palafrugellencs, amb un punt que es tradueix en un empat i una derrota. La diferència de gols, però, fa que el Palafrugell estigui més amunt, a la vuitena posició, mentre que l'Alcobendas és penúltim.
I pel que fa als equips de Girona, ens fixem primerament en l'equip de futbol, que visita un Cedar sempre complicat.
Els futbolistes entrenats per Mitchell tenen aquest cap de setmana el primer de dos desplaçaments seguits. La setmana vinent ho faran al camp del Rayo Vallecano, a un dels camps tradicionalment difícils de primera, el Cedar de Pamplona. L'equip local, l'Osasuna, es troba a mitja taula, però sempre posa moltes dificultats quan juga al seu estadi.
I pel que fa als i el bàsquet Girona visita la pista del Cué.
Amb la inèrcia positiva de la victòria en la darrera jornada contra l'UCAM Múrcia, que va servir per trencar la ratxa de tres derrotes seguides, els gironins viatgen fins a la pista del Palència. Els locals, que debuten aquest any a la Lliga ACB, només han guanyat un partit en les 7 jornades disputades.
I a la Lliga Femenina, l'Uni rep el Jairis a Fontesau.
Les gironines, després de segellar la classificació per als play-offs de l'Eurocup en vèncer a la pista del Dideleng luxemburguès, rebran avui el Jairis. Les jugadores entrenades per Laura Antoja sumen 3 victòries i 2 derrotes a la Lliga, igual que les seves properes rivals.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè Esquerra i el PSOE escenifiquen, finalment, l'acord per la investidura de Pedro Sánchez. Mentre encara s'està pendent de l'acord entre el PSOE i els Junts, els socialistes i republicans per fi han segellat el pacte aquest dijous. De fet, Esquerra s'ha avançat a Junts i ha esgarrapat una de les grans demandes de Carles Puigdemont, que era la figura del mediador. Un acord, a més, que inclou la llei d'amnistia, el traspàs de Rodalies i la condonació de part del deute de la Generalitat. El pacte l'han tancat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en un hotel del barri de Poblenou de Barcelona. Ells dos han estat els encarregats també de comunicar públicament els termes de l'acord en dues rodes de premsa que han fet per separat, una des de la seu d'Esquerra i l'altra del PSC. La reunió de la cúpula de Junts a Brussel·les acaba, però sense tancar un acord amb el PSOE. Com dèiem, la trobada de la cúpula de la formació s'ha celebrat en un hotel al barri europeu de la capital belga i s'ha allargat gairebé 6 hores, però no ha servit per tancar cap pacte. Fons de la formació apunten que continuaran les converses dins de Junts per debatre un acord amb el PSOE, però no han confirmat si també hi ha per ara contactes amb els socialistes a Brussel·les. Les mateixes fonts, a més, asseguren que eren els socialistes els que havien alimentat les expectatives d'un possible acord imminent amb els de Carles Puigdemont. I viatgem fins a Israel perquè l'exèrcit israelià encercla la ciutat de Gaza mentre ja hi ha més de 9.000 palestins morts. Aquest era un dels objectius militars de l'exèrcit israelià, a més de dividir la franja en dues parts, i que també ha aconseguit. Això també ha estat confirmat pel mateix govern de Hamas a la franja de Gaza, que ha dit que l'exèrcit d'ocupació israelià ha pres el control de totes les carreteres que van des del nord al sud de Gaza, inclús la carretera costanera. A més, Hamas ha instat a la comunitat internacional a pressionar per crear un corredor humanitari segur que serveixi per traslladar els ferits del nord al sud, ara que Egipte ha obert el pas de Rafah, que connecta Gaza amb la península egípcia del Sinaí. Veurem com acaba evolucionant tota la guerra i esperem que acabi aviat. I ara saludem a l'Albert Aparicio perquè és moment de conèixer la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
A les portes del primer cap de setmana de novembre, quin temps ens espera al Baix Empordà?
Un divendres que comença fred al Baix Empordà, ambient d'avançada tardor, amb una temperatura mínima que localment ha baixat dels 5 graus a l'interior de la comarca i una màxima que quedarà per sota els 19 graus. Tot plegat amb un estat de cel variable i durant el matí encara amb vent de component sud-sud-oest, més restringit cap a la meitat sud del Baix Empordà, però amb cops màxims que poden anar de 40-50 km per hora, en general més fluix que ahir. Tot i així provocarà alteració marítima amb onades que poden superar els 2,5 metres. Demà dissabte ens creuarà un nou sistema frontal que pot deixar algun ruixat dispers, en general acumulant poca quantitat de pluja, però sobretot es reactivarà el vent de Garbí, que tornarà bufant cops de més de 60 km per hora. L'ambient seguirà sent fred, de plena tardor, tot i que pujarà lleugerament la temperatura, entre els 6 graus de mínima i els 22 de màxima. Per diumenge, en general, més estones de sol, però de cara a dilluns augmenta novament la inestabilitat, amb cel més tapat i risc de nous ruixats.
Doncs sembla que per fi ha arribat la tardor després d'uns mesos de setembre i octubre molt càlids. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta a Marc Casanovas per parlar una mica de l'aigua i també de la sequera.
Les dutxes a les platges. Mireu, l'estiu del 2020, moltes platges de les comarques gironines van tancar les aixetes de les dutxes i els rentapeus per motius relacionats amb el Covid. Però la mesura va durar ben poc, ja que una actualització de la normativa va fer que es tornessin a obrir i que, per tant, ens poguéssim rentar altre cop la sal de la pell i la sorra dels peus. La mesura, malgrat va ser curta, va suposar algunes crítiques. Bé, doncs, la sequera extrema que vivim va obligar que aquest estiu les dutxes i rentapeus de les platges tornessin a tancar l'aixeta, com a mesura d'estalvi, i en part obligades pel pla de sequera de la Generalitat de Catalunya. Mireu, avui a Catalunya tenim un 19% de les reserves d'aigua disponible. Fa un any teníem el 37%. L'any 21 disposàvem del 70% de les reserves i l'any 20 del 85%. Per tant, hem fet una decaiguda impressionant. Tots recordarem aquella gran sequera que vam tenir el 2008 on vaixells portaven aigua a Barcelona. Doncs ara estem molt pitjor. Penseu que al febrer d'aquest any, de l'any 2023, vam passar el límit màxim que vam arribar aquell any. Per tant, tinguent un tema tan greu, volia posar sobre la taula si era necessari tenir dutxes i rentapeus a les platges, però no amb sequera, sinó sempre. Però bé, posem dades sobre la taula. Dels pocs municipis que han publicat dades, un és Cambrils, i diu que aquest estiu, amb el tall de les dutxes, això ha suposat un estalvi de 5.000 metres cúbics d'aigua, que són 5 milions de litres. A Palafrugell hem fet una investigació i aquest estiu ens hem estalviat uns 4 milions de litres d'aigua. Per tenir més o menys clar, és com el consum que tenen entre 40 i 50 cases durant un any. Vale? Per tant, és un consum considerable. Segurament el tancament de dutxes ha molestat algunes persones, però la seva suspensió ha causat variació important a l'ús de les platges. Poqueta variació. Això crec que és un bon moment per qüestionar si és necessari tenir aquestes instal·lacions a les platges. Si per fi plou i deixem enrere aquesta sequera, tornarem a obrir aquestes dutxes? O mirarem d'estalviar aquests milers i milions de litres d'aigua per poder-los utilitzar en coses més importants? Bé, jo seria partidari, ara que sabem que tallar l'aigua de les dutxes i rentapeus no és un trauma, d'estalviar l'aigua i així naturalitzar les platges, eliminant aquestes instal·lacions. No sé, com ho veieu vosaltres? Som-hi.
Doncs és una bona reflexió per començar aquest divendres. Moltíssimes gràcies, Marc Casanovas. I comencem el repàs de les principals notícies, perquè 66 informadors ambientals que s'han desplegat aquest estiu pels espais naturals protegits de Catalunya han detectat més de 24.000 incidències. En total, els informadors han atès 277.000 visitants i les principals problemàtiques amb què s'han trobat són gossos deslligats i vehicles que aparquen fora dels espais habilitats. El cost del servei ha estat d'1,2 milions d'euros i aquest és el balanç que ha fet el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en una jornada organitzada a Vic. Carla.
El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha valorat positivament el desplegament del dispositiu d'informadors i ha posat en valor que la majoria de visitants han respectat els espais naturals, a excepció d'un 10%. De fet, Vilaür creu que amb la implantació del dispositiu s'ha fet aflorar moltes de les problemàtiques que hi havia al territori i ara considera podem posar-hi solucions. El director general assegura que les incidències baixen quan s'implanta la figura de l'informador perquè la gent prengui més consciència.
Experiències prèvies ens demostren que la participació dels informadors en un espai fa que canviï la percepció d'aquest espai. Per tant, que redueixin els actes incívics, que es millori l'estat de conservació de la biodiversitat, que redueixi el nivell de residus en el territori i, per experiències prèvies, per exemple, a Girona, en el cas del Brugent, a les Planes d'Hostoles, podem determinar que hi ha elements molt clars, com la reducció de residus va passar d'un camió a setmana a un camió cada 3 setmanes.
El dispositiu d'informadors es va implementar com una prova pilot als espais fluvials i gorgs de Girona l'any 2022 i l'estiu d'aquest 2023 la prova s'ha estès a la Catalunya Central.
Vilaür ha pensat que la intenció del departament és que l'any 2024 la iniciativa arribi al conjunt del país en tots aquells espais que pateixen la problemàtica de la sobrefreqüentació de persones i posen en risc la conservació del món natural i la convivència amb els veïns. A banda de l'estiu, Vilaür ha dit que també s'establirà un dispositiu així a la tardor, una època en què la gent també accedeix al medi natural per recollir bolets o castanyes, malgrat que enguany no ha estat així per la sequera. Els espais fluvials de la demarcació de Girona i la Catalunya Central han rebut aquest estiu un total de 123.280 visitants. En el cas concret de Girona, s'han rebut 70.000 visitants aproximadament i els informadors han detectat que els dies de més afluència han estat els caps de setmana des del 8 de juliol fins al 20 d'agost. Els espais que han superat més dies la seva capacitat de càrrega han estat Vidrà, Santa Pau, Beget i la Vall de Bianya. Segons el departament, en aquells espais més regulats, ja sigui a través de reserva prèvia o amb el pagament d'entrada o en zones amb més presència de cossos de seguretat, la freqüentació redueix.
I pel que fa a les incidències més freqüents detectades pels informadors ambientals, s'hi troba l'estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, portar els animals de companyia deslligats al soroll, l'acumulació de deixalles o l'ús d'elements de pícnic no permesos.
també s'han detectat molèsties per l'organització d'activitats lúdiques i recreatives, com ara pícnics o festes i celebracions amb menjar i decoracions que acaben abocades al medi.
I el que hem detectat bàsicament és que han vingut més de 100.000 persones, de fet un centenar llarg de miler de persones en els nostres espais naturals. Aquests, bàsicament el que han fet és gaudir amb respecte d'aquests espais, excepte un 10% aproximadament de la població que sí que ha generat algunes incidències. Principalment les incidències que trobem són incidències de gossos deslligats, un element que segurament precisa de més conscienciació i de més coneixement dels impactes d'aquests gossos deslligats, però també trobem casos d'aparcaments fora d'espais permesos.
A banda del dispositiu en els espais fluvials, el departament també ha incrementat aquest estiu la presència d'informadors als parcs naturals gestionats per la Generalitat, especialment en aquells que reben més visitants durant l'estiu, com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Meres i el Baix Ter, el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Parc Natural de Pons i el de l'Albera.
I Palafrugell ha suspès durant un any la tramitació de nous habitatges d'ús turístic i l'ampliació de l'activitat dels que ja existeixen. Ho ha aprovat el ple municipal aquest dimarts. L'objectiu és que durant aquest any es pugui estudiar si cal modificar la normativa d'aquest tipus de pisos. La majoria dels partits de l'oposició hi van votar a favor, excepte Junts, que es va abstenir. Ferran.
L'alcalde Juli Fernández va defensar que cal reflexionar sobre com influeixen els pisos turístics en l'actual mancança d'habitatge per viure-hi.
Ha cregut oportú, també paral·lelament a la tramitació que estem fent de la que és el pla d'habitatge, doncs, que ha fet una moratòria d'un any per intentar suspendre la tramitació de comunicacions d'inici o ampliació d'activitats existents d'habitatge turístic, perquè entenem que el municipi necessita fer una reflexió sobre com adequem la nostra norma urbanística per a aquest tipus d'habitatges i d'aquests usos.
Va avançar que en aquesta reflexió es plantejaran que en un futur hi hagi barris on no es puguin obrir pisos turístics i aquells on sí que es pugui establiran percentatges màxims.
És inconcloent que tinguem un bloc de pisos de 8 habitatges en un barri doncs, del municipi i que en aquest 8 habitatges un sigui turístic, perquè això distorsiona tota la comunitat. I per tant cal clarificar en quin lloc es pot fer habitatge turístic, en quins no, i inclús si arribem en el cas que diguem en un barri concretament sí, doncs parlem de tants percent.
Esquerra Republicana, els Comuns i Vox es van limitar a dir que hi votarien a favor. David Martín, portaveu de Junts, va justificar la seva abstenció. Va assegurar que no entenen per què la suspensió s'aplica a tot el municipi i no només al nucli.
És molt difícil sortir de casa dels pares amb la situació actual de la poca, per no dir pràcticament nula, oferta d'habitatge de lloguer. Alhora, és un fet, i penso que això ja no es discuteix, els nuclis de Costa de Palafrugell són eminentment turístics i la seva relació amb el turisme a dia d'avui, com a mínim, és indestriable. Per tant, aquesta suspensió de tramitacions que vostès porten al plenari considera tot el municipi per igual. No fa una distinció entre els nuclis de Costa i el nucli de Palafrugell.
L'alcalde li va aclarir que no es plantegen fer habitatge social als nuclis de platja.
I l'Ajuntament de Palamós vol omplir els locals buits amb nous comerços i espais de coworking. Aquesta setmana s'han obert els terminis per sol·licitar diversos ajuts per impulsar la implementació d'aquests comerços en locals buits i també aquestes noves activitats.
Aquests dos ajuts en règim de concurrència no competitiva tenen una dotació de 34.000 euros i es poden demanar fins al 19 de desembre demanant cita prèvia al registre municipal o bé telemàticament a través de la pàgina web de l'Ajuntament. El primer dels ajuts s'emmarca dins del Pla de Dinamització de Locals Buits, un espai, una oportunitat, amb una dotació de 24.000 euros. L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la implantació de negocis en els locals buits del principal eix comercial de Palamós, contribuint a la consolidació dels nous establiments que s'hi instal·lin. La convocatòria està adreçada a les persones que hagin obert nous negocis als locals de planta baixa, concretament dins de l'eix comercial central. Aquest ajut permet l'obtenció del finançament del 50% de les despeses del lloguer i subministraments, fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. Pel que fa al segon ajut destinat a l'ús de coworkings al municipi amb una dotació de 10.000 euros, vol incentivar l'emprenedoria en els espais de treball compartit, responent així a les noves maneres de treballar. Aquest ajut està adreçat a totes les persones del municipi que hagin emprès en el darrer any activitat econòmica en espais de coworking i permet finançar el 50% de les despeses de lloguer fins a un màxim de 1.200 euros per sol·licitant.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha finalitzat també les tasques d'eliminació de flora exòtica invasora d'espais verds del municipi. S'ha actuat en diversos llocs de la vila, incloent-hi Torroella, l'Estartit, Santa Caterina, Mas Moreno i les urbanitzacions de Torregran i Mas Pinell. S'han retirat espècies com plomalls de pampa, alians, atzavares i truanes. Aquesta acció va començar el juliol i té com a objectiu fomentar la biodiversitat i les espècies autòctones. Carla.
El regidor de Medi Ambient, Genís Pigem, ha explicat que l'Ajuntament vol continuar treballant en aquesta direcció i assegurar que aquestes plantes no es reprodueixin. L'objectiu és promoure la biodiversitat autòctona típica de la Mediterrània a les zones urbanes, on sovint es troben espècies ornamentals que estan ben arrelades a la vida quotidiana perquè són invasores. És essencial regular-ne l'ús i eliminar-les per prevenir la seva proliferació en els ecosistemes naturals, on tenen la capacitat de desplaçar les espècies autòctones. Els treballs han estat realitzats per l'empresa especialitzada Galantus Natura, especialistes en eliminació d'espècies problemàtiques. Aquest projecte ha estat finançat en un 90% per la Diputació de Girona a través de les subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural per ajuntaments. El cost total del projecte ha estat de 8.578.000 euros i la Diputació ha concedit una subvenció d'uns 7 milions d'euros.
I aquest dijous a la tarda s'ha inaugurat l'exposició temporal L'art d'un metge de poble al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Aquest esdeveniment coincideix a més amb el 120è aniversari del naixement del doctor Martí Casals.
L'exposició vol mostrar com era la vida d'un metge rural, en aquest cas del doctor Martí Casals, perquè així el públic pugui visualitzar quina era la seva tasca a la Vall d'Aro. La feina de metge rural era molt diferent a la tasca que es desenvolupa actualment en els centres d'atenció primària, ja que havien de fer front a multitud de necessitats i desplaçar-se per tota la zona.
Això era una situació realment totalment diferent a la d'ara, i després amb el tema dels ingressos, ho explica en aquest cas el seu fill, en molts de casos eren retribucions en espècie, és a dir, que les famílies pues, pagaven amb el que tenien, pues, si tenien un petit hort, pues, amb material de l'hort.
L'exposició està pensada per ser itinerant, és a dir, s'iniciarà a Sant Feliu i posteriorment es traslladarà a altres municipis perquè aquestes experiències es reproduïen arreu de Catalunya.
D'altra banda, l'obra també vol homenatjar el 120è aniversari del naixement del doctor Martí Casals.
En aquella època l'accés a la medicina no era senzill i, per tant, ell tenia un coneixement transversal per atendre els diversos problemes de salut que se li presentaven diàriament. Pel primer tinent d'alcalde és important tenir en compte que el principal objectiu que tenia el metge era servir a la ciutadania.
I el bo que tenien aquestes persones que es van dedicar a la medicina en èpoques complicades era que així era una, la seva voluntat, no? Que no hi havia cap afany ni d'investigació, ni afany de lucre, sinó afany de servir, no? I això era la seva gran virtut, és aquesta, no? La seva capacitat de servir, en aquest cas, a la ciutadania, una ciutadania que tampoc estava vivint els millors moments, i en èpoques realment que els mitjans que hi havia per temes de salut doncs moltes vegades passaven per remeis casolans, no? Que moltes vegades haurem vist, no? que els metges doncs, receptaven doncs, herbes de bosc que encara en algun cas us fem servir. No?
Per poder dur a terme aquesta exposició s'ha comptat amb la donació d'un centenar de peces donades per part de la família Casals, la participació dels tècnics i les tècniques dels tres ajuntaments, així com l'empresa que ha dissenyat el model d'exposició lleugera per poder fer la itinerància.
D'altra banda, quina és la voluntat del Museu d'Història i l'àrea de Patrimoni Cultural del municipi?
Per regidor és deixar constància d'aquests esdeveniments i fer la màxima difusió possible.
Patrimoni Cultural, que la nostra idea és que sigui el màxim d'atractiu i que sigui el màxim d'accessible. I com ho hem fet això? Doncs d'entrada la seu del Museu d'Història, doncs la centralitzarem o la centralitzem en l'antic hospital, amb la qual cosa això ja ens permet tenir uns nous espais que, a més, a hores d'ara, amb l'exposició d'una societat canviant que vam inaugurar doncs, aquest estiu, ja s'està veient una nova versió, no?, del que entenem com a difusió del patrimoni cultural, i el que tenim in mente és que les diferents peces de patrimoni cultural estiguin lligades i es pugui difondre.
De fet, un dels altres objectius del govern és el Museu Carmen Thyssen.
Palafrugell tindrà un punt de donació de sang i plasma aquest dissabte a la Bòbila durant tot el dia. El Banc de Sang i Teixits destaca que les reserves aquesta tardor són més baixes del que és habitual i això s'accentua en episodis de dies festius com el Dia de Tots Sants o els Ponts Ferran.
Meritxell, casa coberta tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits a Girona, destaca que tot i que les donacions baixen en episodis de festes, s'han de seguir atenent els malalts.
Per tant, què ens passa? Clar, quan hi ha ponts o festivitats, la gent dona menys i els malalts que tenim als hospitals, que els hem de continuar subministrant, doncs és quan llavors nosaltres acostumem a patir doncs, amb aquests components sanguinis, que a més ens tenen caducitats diferents. Vull dir que aquests components sanguinis ens caduquen, que no és allò de dir, ostres, jo dono molta sang avui i així ja tenen els dipòsits plens i ja ens n'oblidem.
El punt de donació de la Bòbila estarà obert al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, aquest dissabte 4 de novembre. Hi pot anar tothom i no és obligatori inscriure's abans, tot i que pot ajudar l'organització per fer una estimació de les donacions. A la pàgina web de Donar Sang, els futurs donants poden respondre un qüestionari per saber si poden fer-ho o no. Hi ha limitacions si es pateixen algunes patologies, segons l'edat, el pes, el temps que fa des de l'última donació, està embarassada o si s'ha viatjat en alguns indrets determinats, entre altres. A més, les donacions es poden fer durant tot l'any. El Banc de Sang i Teixits habilita punts mòbils en tots els municipis de Catalunya, però l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona és un punt de donació fix.
I Calonge i Sant Antoni estrena la campanya a l'aperitiu, on es comptarà amb 23 bars i restaurants que participaran en aquestes jornades festives i caps de setmana de novembre i desembre. Paula.
La campanya de l'aperitiu va començar el primer dia de novembre al bar del tennis de Calonge, amb l'actuació musical de Keiko Domènech i Toni Molina, i seguirà dissabte amb la ballada de swing i l'actuació del grup Valentí Moyo i Joan Pau Comelles Quartet a la plaça Major de Calonge. A la programació s'hi poden trobar monòlegs, improvisacions teatrals, actuacions musicals i ballades de swing. En total s'han programat 17 activitats que tindran lloc els caps de setmana i festius fins al 8 de desembre.
Palamós celebra aquest cap de setmana, dissabte 4 i diumenge 5, la tercera edició del Palamós Outdoor Sports Festival, un festival esportiu que vol fomentar la pràctica de l'esport a l'aire lliure. Comptarà, a més, amb tres grans competicions com són l'Onco Gravel, la travessa de natació, les formigues swim i la cursa de la dona. Per parlar-nos una miqueta més de l'edició d'enguany, avui ens visita el regidor d'esports de Palamós, Josep Coll. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com estem?
Molt bé. Primer de tot, el que m'agradaria abordar és que aquesta és la tercera edició del festival. Com ha anat evolucionant aquest esdeveniment d'esports a l'aire lliure?
Doncs contents. L'antiga regidoria s'ho agafa com un repte, amb el sentit de que teníem molts festivals a Palamós i ens vam donar compte doncs, que ens faltava algo d'esports, no? I aquesta va ser la línia de dir, escolta'm, no pot ser, evidentment, que estem molt contents i molt orgullosos que els altres departaments facin la seva feina en quant a la Fira de la Gamba i altres esdeveniments, i nosaltres no. La cosa vam dir, anem a fer un festival d'esports a Palamós, i així ho estem fent, i contents del seu creixement.
I és clar, explicàvem que té aquestes tres grans competicions, però a més durant tot el cap de setmana, a la zona de l'estenedor de les xarxes del port, i podrem trobar diferents mostres d'altres esports. Quin tipus de pràctiques
sí.
Hi podrem trobar?
Tenim tres proves doncs, importants, però a partir d'aquí doncs, ho vestim amb més esport, no? Vull dir, tenim kayak, tenim zumbas, després tenim Explora Park, tenim un rocòdrom també, tenim hípica i tenim marxa nòrdica, no? Vull dir que és un festival bastant complet, en el qual la gent està tenint una bona rebuda, s'estan inscrivint a bon ritme i contents, no?, del que estem fent. també, a més, ho vestim i ho engalanem, doncs, amb com no pot ser, amb un espai gastronòmic, l'espai infantil des d'aquella gent que està fent esports i pugui, doncs, vindre en família, perquè sobretot és un esdeveniment familiar, puguin, evidentment, vindre amb la família, diferents concerts, i també tenim food trucks i show cooking, vull dir que tenim tot bastant vestit.
I comentàvem que hi haurà aquestes tres grans competicions, l'Oncogravel, la travessa de natació, sí, i també la cursa de la dona. Esclar, ha comentat amb els clubs o entitats que organitzen aquests actes com van les inscripcions, com va el ritme de rebuda de, bueno, de la gent que, mira, hi participa?
Precisament, si m'ho permets, sí, he de donar una mala notícia, perquè has d'entendre que, bueno, evidentment el temps és el que tenim, i ara m'acabo de trucar, hem tingut una reunió i desgraciadament una travessa que teníem completament plena, que era la Formiga Swim, l'hem d'anul·lar, perquè les condicions meteorològiques no són les adequades, i em sap greu, no?, perquè el ritme, ja t'ho dic, ja hem emplenat totes les inscripcions, però el temps és el que mana, està clar que la seguretat és el primordial, i aprofito, doncs, per dir que desgraciadament aquesta prova, doncs, el diumenge no es podrà fer. En quant a les altres dues proves, perdona, sí, digue'm.
Sí, sí, no era per comentar, la traslladaran algun altre cap de setmana, vull dir?
No, entenem que és el cap de setmana, està inclosa, doncs, el que és el festival en si. Desgraciadament hem d'acceptar, doncs, que les condicions són aquestes i els hem de passar, doncs, a l'any vinent i amb més força i amb més ganes.
Així poden entrenar. Proves, també... així poden entrenar més.
Sí, sí, perquè aquesta gent, ja t'he dit, jo que els conec, i són si passen hores a l'aigua, eh? I les altres dues proves, doncs, l'Oncogravel, i la Associació de Dones, doncs, també la cursa de les dones, que ens té, sí, estan també a un bon nivell d'inscripcions. No m'ha arribat encara que tenim el tope, però sí que estem a un gran nivell d'inscripció.
I, clar, jo li volia comentar, també faran aquestes activitats complementàries que comentàvem abans, per exemple, tallers pels més petits o l'espai gastronòmic. Clar, no sé quantes activitats podrem trobar al llarg del cap de setmana i quines seran, més o menys.
No, començarem a les 8 del dematí, bueno, a les 7 del dematí la primera sortida amb l'Oncogravel, evidentment a les 7 és molt aviat, aquí només estaran els participants, però a partir de les 8-9, doncs, ja començarem a emplenar, doncs, aquest tipus d'activitats que seran, doncs, evidentment, contínues, fins a les 8 del vespre, que hi haurà un concert de fi de festa el dissabte, i el diumenge continuarem, és a dir, serà continu, no hi haurà un horari, sinó que quan vulguis venir, doncs, ho tindràs tot allà, un festival, amb un espai i concret, i ja podràs disfrutar de totes aquestes activitats, no?, que van més enllà de l'esport. Evidentment, a nivell esportiu, has de fer una inscripció prèvia, si vols anar a kayak, pots anar al zumba, i també recordar una cosa que se'm donava. Aquest any també ho hem emplenat amb cultura. És a dir, també podrem visitar, doncs, el Mas dels Vents, podrem visitar la Capella del Carme i també podrem visitar, doncs, el Museu de la Pesca. Vull dir que és bastant complet l'oferta que estem donant aquest 4 i 5 de novembre.
I parlàvem de les inscripcions o reserves prèvies. On ens hem d'inscriure si volem participar a les diverses activitats o, no ho sé, això d'última hora que no tens plans i dius, ostres, tinc ganes de moure'm, me'n vaig a Palamós a participar en alguna de les activitats.
És fàcil, això ho tenim a Instagram, ho tenim a la web de l'Ajuntament, has de buscar la pàgina d'esports de l'Ajuntament de Palamós i directament trobaràs l'enllaç, doncs, que ja et porta directament a el que és el Palamós Outdoor Festival. No té ara complicació en aquest món, ja. Estem tots molt avançats a fer-ho tot per internet.
Exacte. Hi ha alguna de les activitats que ja no hi hagi places per poder-hi participar o que estigui allò molt plena, molt plena, molt plena?
Jo crec que no, encara n'hi ha, perquè suposo que també ara actualment la gent s'ha acostumat una mica, és a dir, ha canviat una mica, no?, l'evolució de la gent, quan el sistema amb el Covid t'ha portat a saber com funciona, saber que pots apuntar-te a última hora, veure també quin és el temps. Encara tenim places, la inscripció són importants, però encara tenim places perquè la gent s'apunti.
Clar, a mi m'agradaria també preguntar-li que, clar, recordem que la setmana passada van celebrar el Rally Històrics Costa Brava i aquest cap de setmana fan aquest festival esportiu a l'aire lliure. Clar, com ho està rebent el municipi això de que cada cap de setmana s'organitzin proves esportives, sobretot perquè des de Palamós precisament fan una clara aposta per aquest tipus de turisme més esportiu, per desestacionalitzar una mica la temporada turística?
Doncs aquesta és la idea, eh? Vull dir, aquesta és la idea de l'Ajuntament, vull dir, esports ha tingut, és a dir, ens hem ajuntat amb turisme personal econòmic, estem fent la feina en aquest sentit,
hem entès i ens hem d'avançar doncs, a el que és el temps també, el canvi climàtic també ens porta que l'estiu doncs, és molt més llarg, que el bon temps és molt més llarg, i entenem que el públic esportiu és molt important, i aquí estem apostant clarament per el que són les proves esportives. No hem de recordar que l'any, el mes que ve també tenim el Tesmer Reis, el febrer tindrem l'Òptimist. Amb la cosa, Palamós, en aquest sentit, volem tindre cultura d'esports i ens volem convertir en un ajuntament de referència doncs, a aquestes proves que puguin donar continuïtat i contingut a el que és simplement la temporada d'estiu. I amb això crec que ens estem avançant. També estem preparant travesses de natació, estem preparant tot tipus d'activitats a nivell esportiu, sobretot no de l'àmbit de Palamós, que també estem treballant, evidentment, però que surtin del nucli i puguin donar doncs, cabuda que ens visiti doncs, moltíssima gent.
És una manera també, suposo, que de diferenciar-se d'altres ofertes de la zona, no?
Sí, a més, Palamós ja tenim la cultura gastronòmica, doncs ja la tenim molt arrelada, doncs ens vam plantejar que, escolta'm, doncs anem a fer un pas més endavant, aprofitem que ja estem arrelats en quant a la restauració i complementem-ho amb proves esportives de nivell que ens puguin portar doncs, a molts de visitants a Palamós, i Palamós, evidentment, Palamós Sant Joan té un territori que et permet, evidentment, fer totes aquestes activitats i contents de poder-ho fer i, sobretot, treballar conjuntament amb promoció econòmica i turisme doncs, per tirar endavant.
Doncs esperem que aquest Palamós Outdoor Sports Festival vagi molt bé, que el temps aguanti i que la gent pugui gaudir d'aquests esports a l'aire lliure. Moltíssimes gràcies, senyor Josep Coll,
esperem que vagi
molt bé. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, esperem que el temps ens acompanyi i tot allò que puguem fer-ho doncs ho tirem endavant, i si realment el temps no ens acompanya doncs haurem d'acceptar-ho i positivitzar-ho i fins l'any que ve, però moltíssimes gràcies per tot.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
I continuem amb el repàs de les notícies esportives, perquè amb la prèvia del cap de setmana parlarem de futbol i d'un Palamós que vol esmenar la derrota de la setmana passada. El conjunt blau i groc, que va perdre diumenge passat davant la Unió Atlètica Horta, vol retrobar-se amb el triomf a la Lliga Elite. Sergi.
Els palamosins, que són setens i tenen 9 punts, intentaran apropar-se, si pot ser amb una victòria, a la sisena plaça que ara ocupa el canvi de led amb 3 punts més. Recordem que de la sisena a la tercera són les places que donen dret a disputar la promoció d'ascens. El duel es jugarà diumenge a les 12 del migdia, com dèiem, al municipal de Palamós.
I no deixem el futbol perquè aquest cap de setmana es disputa la novena jornada de Segona Catalana i aquests són els partits que tindran els equips de la comarca en el grup 1. Dissabte hi haurà dos derbis baix-empordanesos. D'una banda, el Calonge rebrà a casa el Torroella i de l'altra, el Bellcaire visitarà l'estadi del Palafrugell. Per diumenge tindrem un Atlètic bisbalenc a l'Aguidó al municipal de Pere Plaja.
Pel que fa als duels que comentàvem de demà dissabte, comencem parlant de l'interessant Calonge Torroella. Els locals arriben al partit després de la derrota de la setmana passada per 2-0 al camp de la Vidrarenca, mentre que els torroellencs van vèncer el CUE, l'Atlètic Bisbalenc, amb claredat per 3-0. A nivell classificatori, el Calonge es manté en places d'ascens com a tercer i el Torroella és vuitè. S'espera, doncs, un partit intens i disputat. També demà, el Palafrugell rebrà el Bellcaire. Tots dos conjunts van guanyar la setmana passada i arriben, per tant, amb bones sensacions. Els palafrugellencs estan fent una notable campanya fins ara i són sisens amb 14 punts. I els bellcairencs, gràcies al triomf de diumenge passat contra la Jonquera, van poder abandonar la part més baixa de la taula, ja sumen 5 punts i intentaran donar continuïtat a aquesta positiva reacció. I diumenge, per últim, l'Atlètic Bisbalenc, que segueix com a cuer amb només 2 punts en 8 jornades, intentarà aprofitar el factor camp per mirar de sumar algun punt davant del Cala Guidó. Destaquem que els blanencs arriben a la Bisbal com a 11ens de la classificació i encara no han aconseguit trobar una regularitat de resultats.
I ara parlem de bàsquet i parlar d'un Bisbal Bàsquet Platòric que té un nou partit de Lliga i que vol continuar superant-se. Líder imbatut de la Lliga EBA i classificat brillantment per la final de la Lliga Catalana, el conjunt de la Bisbal d'Empordà espera seguir amb l'excepcional moment de joc que està protagonitzant des de l'inici de la temporada, Sergi.
Com dèiem, els de Carles Rofes van vèncer a semifinals de Lliga Catalana al Mollet i ja tenen del tot assegurat el bitllet per la final, que jugarà el mes vinent contra el Boet Mataró. Ara toca tornar a la Lliga regular i aquest dissabte el Quarter de Huerva visita el Pavelló Vell. Els aragonesos també estan duent a terme una bona arrencada amb 4 victòries i una única derrota i seran un dur contrincant. El partit es jugarà demà al Pavelló Vell a partir de les 6 de la tarda.
I en hoquei patins, el grup hoquei Palafrugell visita l'Alcobendas madrileny. L'equip baix-empordanès es desplaça fins a la pista de l'Alcobendas en la tercera jornada de l'hoquei Lliga Plata. Els madrilenys presenten uns números similars als palafrugellencs amb un punt que es tradueix en un empat i una derrota. La diferència de gols, però, fa que el Palafrugell estigui més amunt, justament a la 8a posició, mentre que l'Alcobendas és penúltim, Sergi.
L'únic equip que ha guanyat els 2 partits disputats fins ara és el Lloret, líder amb 6 punts, i la intenció dels homes entrenats per Cesc Linares serà la d'intentar que no s'escapi més en la classificació. I això passa, indefectiblement, per puntuar la pista d'un Alcobendas a priori assequible. El partit es jugarà demà dissabte a les 5 de la tarda.
I pel que fa als equips de Girona, ens fixem primerament en l'equip de futbol que visita un Sadar sempre complicat. Els futbolistes entrenats per Mitchell tenen aquest cap de setmana el primer de 2 desplaçaments seguits. La setmana vinent ho faran al camp del Rayo Vallecano en un dels camps tradicionalment difícils de primera, el Sadar de Pamplona. L'equip local, l'Osasuna, es troba a mitja taula però sempre posa moltes dificultats quan juga al seu estadi. Sergi.
L'objectiu del Girona no és un altre que el de seguir ocupant la privilegiada posició de colideratge de la Lliga i, tal com va afirmar el seu tècnic en roda de premsa, el partit els pot servir de termòmetre. La sortida d'aquest cap de setmana i la del següent al camp del Rayo són 2 proves de foc per a un equip que suma ja 9 victòries i, segons Mitchell, si aconsegueixen guanyar aquests 2 duels, es pot començar a pensar en objectius més ambiciosos que únicament el de la salvació. Per al duel, els blanquivermells tenen la baixa per lesió de David López, però l'entrenador va insistir que la plantilla és àmplia i que vol veure fins on pot arribar l'equip. El partit es jugarà demà dissabte a les 2 de la tarda.
I el bàsquet Girona visita la pista del CUE amb la inèrcia positiva de la victòria en la darrera jornada contra l'UCAM Múrcia, que va servir per trencar la ratxa de 3 derrotes seguides. Els gironins viatgen fins la pista del Palència. Els locals, que debuten aquest any a la Lliga ACB, només han guanyat un partit en les 7 jornades disputades.
L'objectiu inequívoc dels homes entrenats per Salva Camps serà el de donar continuïtat al triomf balsàmic contra l'UCAM i aprofitar el gran moment de forma del nord-americà Markel Brown. Setè a la classificació, però a només un triomf del tercer, que és el Barça, el conjunt gironí pot consolidar-se a les primeres places en cas de victòria. El partit es jugarà demà dissabte a 9:15 del vespre a la pista del Palència.
I a la Lliga Femenina, l'Uni rep el Jairis a Fontejau. Les gironines, després de segellar la classificació per als play-offs de l'Eurocup, en vèncer la pista del Dideldang luxemburguès, rebran avui el Jairis. Les jugadores entrenades per Laura Antoses sumen 3 victòries i 2 derrotes a la Lliga, igual que les seves pròximes rivals.
Les del Jairis són 9enes i l'Espar Girona ocupa la 7a plaça per millor diferència de punts. S'espera, doncs, un duel igualat, però les gironines confien en la força de Fontejau per aconseguir un triomf que seria important per no perdre de vista el grup capdavanter. El duel es juga aquesta nit a 9:15 a Fontejau.
Thank you. I coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, 6 museus i 5 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà presenten un projecte que han ideat conjuntament, museus igual a espais de benestar. Per parlar-nos una mica més d'aquesta iniciativa i la salut mental, ens visita el referent de benestar emocional de l'ABS de Palamós, Jesús Villetes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, clar, aquesta iniciativa vol visibilitzar els museus com espais que contribueixen a la salut i també al benestar de la població. Com ho aconsegueixen, això?
Val, aquesta és una bona pregunta. A veure, el benestar emocional de les persones, per experiència, per recerca, per multitud d'estudis, prové moltes vegades de l'ús que es fa dels espais, dels recursos de l'entorn, de la comunitat, com pot ser un parc natural, com pot ser un camí de ronda, però també infraestructures com pot ser un museu. Un museu no és només un espai on visitar un determinat tipus d'art, sinó que el propi espai pot generar aquests estats de benestar en els participants.
Uh-huh. I, clar, són diverses activitats les que s'organitzen al llarg del cap de setmana, perquè es combinen activitats dins dels museus, més o menys per qui no hagi pogut veure que és ben bé museus igual espais del benestar. Esclar, quin tipus d'activitats podrem fer en aquests museus?
Molt bé. Participen els 6 museus del Baix Empordà, no? Que cadascun doncs oferirà un tipus d'activitat. Puc parlar-te doncs de que, per exemple, avui mateix en el Museu de la Mediterrània de Torroella, mm-hmm. doncs ja està previst un concert de guitarra, per part d'un guitarrista doncs de cert renom, de bon renom. Dissabte tindrem doncs activitats en el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols amb un taller així artístic. També el mateix dissabte al migdia doncs en el Museu de la Pesca aquí de Palamós, doncs tota una activitat orientada a l'autodescobriment, mm-hmm. a l'autoconeixement a través dels sentits. El Museu de Terracota també hi haurà un recital de violoncel, tot això aquest dissabte, i diumenge en el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullestret, doncs un recorregut, una ruta guiada per el que és l'antic estany d'aquella zona, d'Ullestret, uh-huh. i finalment, doncs, com a cloenda, també al Museu del Suro d'aquí de Palafrugell, doncs hi haurà un taller de dansa-teràpia. Uh-huh. Són 6 activitats que estan orientades a això, a promoure el benestar emocional dels participants.
Uh-huh. Clar. Com va sorgir aquesta idea de combinar la salut mental, el benestar d'aquestes persones que vulguin formar part d'aquestes activitats doncs amb els museus? Com va néixer aquesta idea?
Vale, aquesta idea neix una mica el fet d'explorar doncs amb literatura tot el tema de la nostra tasca, no? Com a referents de benestar emocional, doncs quins poden ser els actius a nivell de comunitat, no? Que faciliten, que promouen aquest benestar emocional que busquem en les persones. Uh-huh. No? I un dels recursos que trobem doncs és això, els usos d'aquests espais de museu. També és veritat que aquí ja hi ha experiències prèvies, no? D'aquest ús d'espais de museu, però més orientats, diguéssim, a persones amb determinada patologia, no? Vull dir que tenim experiències en tema de grups de gent amb fibromiàlgia, uh-huh. que fan activitats en el museu, o grups de dol amb museus de Tarragona, però diguéssim, el que és a dir, ui, anem a mirar els museus ja no només orientat a persones amb certes patologies o amb certes malalties, sinó anem a buscar els museus com a precursors de benestar, uh-huh. realment hi ha relativament poca experiència. Sí. Aquí, a nivell internacional, sí que és bondós.
Uh-huh. I, clar, uh-huh. perquè és necessari dur a terme aquest tipus d'activitats? Estem parlant concretament ara del Baix Empordà, perquè és on s'aplica la iniciativa. Estàvem parlant d'aquests museus, uh-huh. que formen part d'aquí de la comarca.
Bé, l'idea, diguéssim, central no és que hàgim d'actuar quan hi ha malaltia, quan hi ha algun trastorn, quan hi ha una problemàtica, sinó estar dins d'aquesta perspectiva del que és l'atenció comunitària, més en una funció preventiva i de promoció de la salut, no? Uh-huh. El marc intel·lectual, diguéssim, és el marc conegut com la salutogènesis, no? La salut no és la no presència de malaltia, sinó que la salut és un contínuum que tenim des de, bueno, més o menys bona salut fins a un màxim de bona salut. Les persones oscil·lem en aquest contínuum, però què promou, no? Que estiguem més a prop del benestar a nivell general, no parlo de nivell emocional, sinó inclús a nivell físic, no? I participar o no en activitats, en recursos que disposa la comunitat, no? Que afavoreixen doncs la xarxa social, la cohesió, l'activitat física, els bons aliments, etcètera, etcètera.
I clar, jo volia preguntar-li, al Baix Empordà, quin és l'estat de salut mental o de benestar emocional que tenim? No sé si tenen dades concretes o una visió més general, o potser de Palamós en si, que diguéssim, és un dels referents en salut ara aquí mateix a la comarca. Com ens trobem al Baix Empordà?
Bé, dades, comencem a recollir-ne, vull dir que estem des de, no, la nostra incorporació, doncs, recollint dades, vull dir, una mica vinculant-les amb experiències, amb activitats que estem duent a terme. Val a dir que, diguéssim, portem pràcticament 2 anys intensos de treball, i les primeres dades sí que ens van indicant, no, que sí que és cert que el tema de la pandèmia ha deixat, no, una petja tremenda en les persones, no, com qüestions de solitud no volguda, de dols no resolts, val? O veiem, no, el tema de les xarxes socials, no, l'ús i abús que se'n fa a nivell de, no, de gent jove, però podríem dir que com a territori, el Baix Empordà és un territori amb molts recursos que afavoreixen l'estabilitat i la bona salut amb la població.
Perquè, clar, aquesta població, en el moment en què comença a sentir que té ja no un problema, sinó que mentalment no es troba bé, què hem de fer? Com s'ha de treballar això?
Penso que molts problemes aquests arriben a primària, és veritat, no? En forma de malestar, a vegades inespecífics, no? No puc dormir, tinc un punt d'ansietat, no em deixa respirar. Sabem que diguem, el que ens aporta el benestar i un bon estat en salut són, per exemple, les bones relacions socials. Hi ha aquest famós estudi de Harvard, no?, que està molt citat últimament, no?, que porta molts anys duent-se a terme, no? Finalment el que determina el benestar de les persones principalment és les bones relacions socials. Bones relacions socials que, a més, no, permeten, doncs, l'ús d'espais, el sortir a caminar, la bona conversa, el compartir coneixements, els donar-nos suport mutu, tot això sabem que és molt beneficiós per les persones. I crec que és això, no? Vull dir, la idea nostra és finalment apoderar les persones, no? Perquè s'autogestionin el tema de salut. La salut no te pot, no te la poden gestionar els centres sanitaris. Els centres sanitaris estan pensats per quan hi ha la problemàtica, doncs, intervenir en aquell punt, no? Però qualsevol de nosaltres hem de ser responsables de la nostra pròpia salut, no? Si tinc tendència a l'obesitat, o tinc una diabetis, o tinc, no, estic trist perquè tinc poca xarxa social, doncs cadascú podem fer coses en aquest sentit.
Doncs deixem això apuntat i convidem a tothom qui vulgui a visitar aquests museus, igual espais de benestar que impulsen, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. Moltíssimes gràcies, senyor Jesús Villetas, i bueno, esperem que sigui tot un èxit aquesta iniciativa i que puguem treballar millor la salut mental i el nostre benestar emocional. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i res, animar a tothom que sí que comenci a participar en aquestes activitats i que és el principi de, suposo, d'unes col·laboracions futures fantàstiques entre museus i actors comunitaris.
Doncs deixem això apuntat i també que passi molt bon divendres.
Igualment, gràcies. A reveure.
Mm. Matí de divendres amb ambient fred de tardor avançada i amb una temperatura màxima que no passarà dels 17-19 graus. Estat de cel variable, estones de cel parcialment ennuvolat entre migdia i tarda i amb vent de garbí que aquest matí bufarà de força moderada i que continuarà provocant una mica d'alteració marítima. Demà ens creua un nou sistema frontal que pot deixar algun ruixat dispers, en general acumulant poca quantitat de pluja. El vent de component sud-sud-oest s'intensifica dissabte amb cops que poden superar els 60 km per hora i diumenge en general tindrem més estones de sol amb vent més encalmat, a l'espera de possibles nous ruixats de cara a dilluns.
Doncs esperem que arribin aquests ruixats, Albert, i també que arribi per fi la tardor. Nosaltres ho deixem aquí i esperem que tingueu un molt bon cap de setmana i, sobretot, recordeu agafar un bon abric i una bona bufanda. Ens tornem a veure la setmana que ve. Moltes gràcies.